pobres de nosaltres que estàvem parlant de que si el rei de la casa, de que si els límits, de que si vés en compte que el nen no sé què, i resulta que encara hi ha, com és lògic perquè el món és molt gran i vivim moltes persones, encara hi ha situacions d'aquelles que permeten plantejar-se, és possible que a vegades uns pares puguin caure en aquesta temptació de dir, ara castigarem i castigarem d'aquesta manera. Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barravets, número 16, Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
A vegades, no ho sé, es deu perdre una mica el món de vista, no?
Bueno, molts pares et dirien, jo també ho he fet i no ha marxat gaire lluny el nen. Bueno, de vegades, bueno, són situacions més aviat excepcionals, eh?
Vull creure-ho.
No, o com, bueno, els pares de vegades fan accions una mica desesperades, i que porten el resultat, o sigui, que se'ls va de les mans, mm-hmm, les conseqüències que pot tenir.
Però vull dir que moltes poden ser humanes, moltes d'aquestes, sí, accions, però suposo que algunes d'elles poden tenir conseqüències que després, vaja, que després no hi ha res que les pugui compensar, eh?
Després són difícils de redreçar, no?
Quants pares poden haver dit al seu fill o la seva filla, després d'un allò d'un no poder més i que hagi vingut un mastegot, perdonen per què?
Però és que aquest perdó no canvia la situació, no? O sigui, és que en general diríem qualsevol mesura dels pares que atenti contra els fonaments de la seva funció no va ben encaminat, no? És a dir, amenaçar amb l'abandó a un infant és cruel, no? Perquè no és una situació triada per l'infant que digui, bueno, va, sí, vull dependre de vosaltres, uh-huh, o no, mira, m'estimo més dependre d'alguns altres, o me'n vaig amb els tiets o agafo la motxilla, uh-huh, i me'n vaig a Austràlia. No poden.
Amenaçar amb l'abandó no és res comparable a aquella escena tan clàssica que tots hem viscut, de quedar-nos en un lloc, que ens volem quedar en un lloc, i els pares estan lluny i dient, nosaltres marxem, eh? I al final no podem aguantar més i pam, 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 anem darrere els pares, no?
Vale, d'acord, són coses que poden passar, però diríem no al punt de deixar descuidat, diríem, a l'infant, no? O deixar-lo lliurat a la seva sort, eh? Perquè aquí sí, després hi ha coses més sutils, de vegades, o sigui, hi ha amenaces de diferent ordre que si toquen a la qüestió aquesta de lo més propi de la protecció que han de tenir els pares, són coses a mirar, a revisar i a no repetir.
Mm-hmm. Però es pot caure una mica en aquesta tentació a vegades si les situacions es posen molt difícils, no?
Sí, hem de pensar que són situacions més o menys irreflexives i més o menys puntuals, i cal, però sobretot el que cal, o sigui, perquè moltes vegades es vol resoldre la situació ràpidament i de forma forçada, no? És a dir, imposant. I bueno, amb els nens cada vegada costa més aquesta via, eh? Perquè en general tenen menys imposicions, perquè són vincles més propers, perquè se'ls té més en compte el que diuen i el que els hi passa, uh-huh, i sempre, en primer lloc ha d'anar un intent de comprensió de què està expressant o què està manifestant.
Perquè agafant-nos aquest, diguem-ne, aquest cas extrem, així no s'exerceix l'autoritat. No és aquesta la manera d'exercir-la?
No, és aquesta la manera. És més una mostra d'impotència per part dels pares, no? que s'enroquen en una posició de poder, però és des de la impotència de que, uh-huh, no tenia altres mitjans per incidir sobre el nen.
O sigui, la història aquesta de l'abandó és més un exercici de poder que no d'autoritat.
Efectivament. Sí. No és, això al revés. Desautoritza un pare, no? Si està prenent accions que van en contra del nucli del que és la seva funció, està desvaloritzant o desautoritzant-se com a pare o com a mare. Mm-hmm. Va haver-hi l'episodi aquest del goril·la en el zoo.
Sí, que també anava a plantejar. Aquesta circumstància també tan... Saben vostès, el zoològic de Filadèlfia, un nen va caure...
Va saltar,
diguem-ne, els pares, segons diuen els responsables del zoo, tenien una responsabilitat manifesta en el que va passar allà. Però al final els responsables del zoo van haver de sacrificar l'animal, diuen entre altres coses que per l'envergadura de l'animal no es podia utilitzar un anestèsic perquè trigaria massa a fer efecte, però és clar, vàrem ser testimonis d'allò que sempre hem dit, ara com que tot es filma i com que de tot en queda testimoni, doncs vam ser testimonis de un goril·la que feia el que volia amb una criatura, però que en alguns moments semblava fins i tot
que no l'havia de fer mal.
Que no li havia de fer mal, que hi havia un vincle, que hi havia, no sé, una mena de tendresa, però amb l'incertesa de vés a saber què podia passar, tot això enmig de crits i soroll, evidentment, i de l'alarmisme general del públic que contemplava aquella escena des de l'alçada. No?
Efectivament, però fixa't, què ha prioritzat la persona que ha pres el gatell o qui ha donat
l'ordre de
la protecció de l'infant?
Evidentment, és clar.
En contra, diríem, de lo que seria la seva funció bàsica, que és la protecció dels animals.
Sí.
Que també són dependents, els del zoo. No? I inclús em sembla que hi ha hagut tota una moguda.
Sí, sí, tot un debat
internet,
molt important.
Sí, un debat i una d'aquestes...
És clar que és el debat de la incertesa, Què hagués pogut passar?
Bueno, a veure, jo et diria, a mi em sembla que no sé, per dir-te així, jo hauria fet el mateix, amb tot el dolor que no, diríem... Ara, què ha passat? No? Com s'arriba a aquesta situació? És a dir, per una banda hi ha alguna responsabilitat per part del zoo que diuen que en no sé quants anys mai havia passat una
cosa
semblant.
Mai havia passat una cosa així.
Bueno, els pares també diuen que tampoc els havia passat
una semblant. Cosa. A ningú li havia passat res semblant, però el cas és que passa.
El cas és que passa, i em sembla, ja et dic, que hi ha una d'aquestes votacions o d'aquestes recollides de signatures per, diríem, acusar els pares d'això, de negligència i de descuit del seu fill, cosa que és real. No? És a dir, i aquí hi ha un descuit, hi ha algú que no ha estat el cas.
Però a la vegada sempre ens han dit, sempre ens has dit, que els pares no poden pensar perpetuament en que en tot moment i a tota hora podran estar pendent del fill o la filla, perquè si no tampoc no viurien amb aquesta angoixa.
Efectivament.
Els pares que van a la platja amb el nen i que en algun moment el poden perdre de vista, o els pares que van d'excursió en algun lloc i en algun moment perden el nen de vista, i els pares poden pensar, és que també som humans i per molt que ho intentem no sempre podem estar pendents de tot, i és cert això, no?
De tot no es pot estar,
no
pendent,
es pot
de
estar
tot.
Pendent de tot.
Però diríem, no sé, hi ha situacions que són clàssiques, no? És a dir, a l'hora de travessar el carrer o sigui, no és un moment per dir és que tenia una trucada al telèfon,
d'acord,
no? és el moment, o sigui, d'agafar mans, de fer, és a dir, i de donar també recursos i responsabilitat i participació al fill. És a dir, el fill també ha de saber cuidar-se i també ha de saber què fer davant d'algunes situacions, justament per no exposar-se més del compte.
Ho dic perquè l'estiu és una bona època per aprendre aquesta lliçó, no? Època de família, que va a llocs, època que ens trobem en llocs diferents, en què molt probablement es poden donar situacions d'aquestes. Es va a la platja, es va a la muntanya, anem tots, algú tafaneix alguna altra cosa i perd una mica els pares de vista, etcètera, etcètera.
Sí, diríem que l'infant perdi de vista els pares, bueno... Que sobretot depenent de l'edat.
Ja et veig a venir. Que els pares perdin de vista l'infant, això ja és una altra cosa.
Ja és una altra cosa, efectivament. No és simètric, no és el mateix. No és el mateix. Perquè, justament, quan es perd un nen, aquí li anirà una pregunta que ha passat, al nen o als pares? No? Els pares són els que han de donar compte, els que han de... Lo qual no vol dir que no passin coses.
I qui més, qui menys s'ha perdut en algun moment o altre de la seva infantesa, pot parlar d'un episodi, mal que sigui un minut, mal que en siguin cinc, allò d'anar en patinet o anar corrents i que hagis tombat al carrer i que els pares hagin quedat per exemple,
Per exemple, passa això. Doncs, depenent de les edats, o sigui, depenent de les edats no hauria de passar.
Depenent de les edats no hauria de passar.
No.
Allò que jo jugo amb una pilota, vaig amb un patinet, o juguem a cuit i amagar i anem avançant mentre els pares van caminant.
Bueno, si juguem a cuit i amagar ja som una mica més grandets.
D'acord.
I han de saber que si mai es perden, que si mai, doncs què han de fer? si han de trucar, si han d'anar a casa l'àvia o el que convingui. Alguna pauta, alguna referència. Després és que els pares, bueno, coneixen els seus fills i saben que en segons quines circumstàncies, per exemple, no s'ha d'anar amb la pilota. Perquè què passa? Pues, això, que vas anar darrere,
perquè sortirà disparat.
Perquè sortirà disparat, perquè no està en condició. És a dir, els pares també avaluen i valoren el grau
de riscos,
efectivament, el grau de seguretat, el risc que hi ha, que no és tampoc per entrar en la sobreprotecció, de no deixar fer res, però sí de tenir la cura i la protecció necessària. I atenent a l'edat i a les característiques dels nens, no? És a dir, no sé, és com dir, la pilota la traiem a la platja. Fins a arribar a la platja està la bossa i no surt d'allà la pilota. Ja està, no? Un problema menys, quan arribes a la platja treus la pilota i apa, tots a xutar, i aquí xuta el que vulguis i corre el que vulguis. Que...
Quan som petits acostumem a recordar aquests moments, és a dir, l'angoixa d'haver-se perdut algun dia, qualla tant dins el nostre cap que ens queda com una lliçó molt, molt apresa?
Sí.
Sí.
Sí, sí. O sigui,
és a dir, qui es perd una vegada no es perd sovint, per dir-ho d'alguna forma. Pregunto, eh? Si això és com allò d'enrampar-se en l'endoll. Una mica, sí?
Sí, sí, sí. Sí. No, perquè, no, a veure...
Perquè, vaja, molt sovint això acaba amb un plor d'aquells...
Clar, angoixat.
Angoixat, no?
Sí. Sí, sí, a veure, veure sol, bueno, amb això juguen molts pares quan diuen, bueno, és que fa moltes rebequeries pel carrer, que si no camina, que si no ve, dius, bueno, fem veure que el deixem sol, però clar, una cosa és fer veure,
i l'altra que passi.
Exacte, però juguen amb això, amb que el fill es sentirà malament, s'espantarà, i que sí, d'acord, no? S'ha de fer notar, però... Bueno, s'ha de veure cada cas, però en general no és la millor idea. Dic, perquè la por no és la forma d'educar o la forma de... el coneixement sí, el saber, però això s'ha de transmetre, efectivament, perquè no toqui el forn, no li pots posar els dits al forn, i veus, et cremes, i que es cremi, i aleshores que després ja tingui por del forn i no es cremi més. No és el procediment.
O sigui, els pares poden pensar en algun moment, doncs mira, avui et fem un encàrrec i vas a buscar això, tu sol.
Sí, però ha de ser un nano que estigui en situació de fer-ho o que ho ha de, en part, també voler fer. És que moltes d'aquestes coses normalment tenen que veure amb la comoditat de l'adult, no? És a dir, li va bé a l'adult que vagi a on sigui a buscar o a deixar o a portar el que convingui, i de vegades és això, dius, bueno, ara que ja ets gran, vés a buscar-me el diari, no? I l'altre diu, no vull, o no puc, o no sé. Bueno, doncs, dic, abans de que pugui ser una situació assumida i incorporada, ha de passar per un període d'aprenentatge, que no pot ser un forçament i una desconsideració cap a les característiques dels infants. Hi ha alguns que, bueno, que tenen vergonya, que els costa adreçar-se a desconeguts... Bueno, pues serà una cosa anar, diríem, donant estris paulatins en situacions de més, és a dir, en situacions de més confiança o més confort, doncs comença a iniciar aquest tipus de coses, no? Donar autonomia, però clar, no és quan convé i en la situació dius, ara vas, perquè hi ha qui pot i hi ha qui no.
Parlàvem de si ens passa això de petits i que ens pugui quedar gravat al cap, als pares els pot quedar gravat al cap.
També ens hi queda gravat al cap. Després tenim la situació contrària, no? Quan el nen diu, me'n vaig a casa, no? I té 4 anys, i els pares espantadíssims, no? Perquè, i si se'n va de casa? No? És a dir...
Ara, això ho pot dir un nen de 4 anys?
I més coses.
Que se'n va de casa i més coses? Sí.
I més coses, sí, sí. Sí, sí, no, els nens diuen... però clar, la consideració que es tingui aquí ja depèn, no? És a dir, justament uns pares en principi no s'haurien d'espantar davant d'aquestes coses.
Per un nen,
no?
Que diu als 4 anys que se'n va de casa.
Sí, o una mica més gran. No? Perquè ja estan els pares fins i tot per protegir-lo de si mateix.
Per què ho pot dir per això?
a saber, diríem, aquestes edats...
I si cal donar importància o no?
Bueno, o sigui, una flor no fa,
no fa estiu.
No fa estiu. Si és una situació que es va repetint, bueno, alguna cosa està expressant, el que sigui, que no sap com afrontar algunes situacions, que no suporta la frustració, que, bueno, que a algun nivell s'ho està passant malament, però diríem, sempre s'ha d'interpretar una mica simbòlicament. És que no vol dir que se'n vol anar de casa, com si ho diu un jove de 20 anys.
És que no sé, potser ens queda molt més clar quan un nen, perquè tots també ho hem viscut això, diu, és que no vull anar a col·le.
També, perfecte, mira, ja està.
Que és una frase, vaja, en fi, continua sent una frase de la nostra infantesa, que hi ha un moment en què a vegades ens costa molt això.
Els nens t'ho diuen, eh?
I això què vol dir?
És que no m'agrada anar a col·le.
Que estic més bé a casa, no? O que estic més bé, o què vol dir?
Això vol dir que les obligacions pesen.
Va.
I que haver de fer coses sempre i amb horaris, pesa.
D'acord.
Per això, mira, ja va bé.
Sí.
Ara, a l'estiu, és un bon moment per això, per relaxar horaris, o per modificar horaris, o perquè justament no tingui més cabuda.
Que no vol dir que deixar les obligacions totalment de banda.
No vol dir això. Però si diríem...
Aquestes rutines.
Clar, per exemple, no? Si diem com a pauta general, ens llevarem a les 8:30, bueno, si un dia es lleva a les 9, tampoc és la fi del món. Això als dies de col·le no pot ser. No dius, bueno, va, lleva't mitja hora. No pot ser perquè s'ha d'anar a col·le, perquè s'ha d'estar un horari. Que totes aquestes coses pels nanos són estressants. O sigui, ells senten la culminació anar corrents o adaptant-se a uns ritmes i unes exigències que no fan gràcia. No? Segur que si els dius el llevar-se aviat per anar a la muntanya o per anar a fer esquí aquàtic, pues, probablement es llevaran més ràpid, però clar.
En canvi sí que és cert que la part social de l'escola es troba a faltar.
Aquesta és la que més es valora. Sí, els nens el primer que et diuen, què és el millor de l'escola? El pati, el menjador...
Els amics, tal...
Sí, gimnàstica, i alguns et diuen plàstica, i quasi tots que el menjador és horrorós.
D'acord. No ens costa res deixar les obligacions i ens costa més deixar, està clar, la vida social, la convivència, no?
Clar, efectivament. És a dir, que... Allà és el seu dia a dia, allà és la... Però clar, i cada vegada més incorporen més exigència, més feina, i potser els missatges en aquest sentit no acaben de ser tot el clars que haurien de ser, perquè tot el tema aquest de l'exigència, de la feina, hi ha discursos contradictoris.
És que també t'ho anava a posar en aquest sentit, ara que comença l'estiu. L'estiu que se suposa que no s'ha de fer res, és lògic que els pares pensin en alguna cosa per fer, és lògic que els pares pensin en, no sé, alguns, va, diguem-ne, deures, algunes activitats, algunes coses que permetin, no sé si dir, establir una certa no obligació, però el compliment d'algunes coses.
Per força.
És a dir, no es pot passar l'estiu... O no és bo passar l'estiu senzillament en una postura ociosa sense que hi hagi res en especial per...
Mira, això alguns pares ho resolen, els que tenen poble on hi ha avis, per exemple, pues, se'n van un mes a casa dels avis. Però segurament també allà on estiguin amb els avis serà necessari algun tipus d'activitat.
D'acord.
Diria que alliberi els infants i que alliberi els pares
o els
avis en aquest cas.
I que a la vegada què? Pugui generar algun aprenentatge, alguna vivència, alguna...
Sí, sobretot lligats a la cosa més lúdica i més de lleure, que es poden aprendre coses, però això, molt més jugant, molt més, no sé, en l'aigua si pot ser, no, a l'estiu o...
Ara encara ho has posat més bé. L'estiu és per estudiar?
No és per estudiar, en tot cas és de manteniment. Diríem, estius de manteniment, i bueno, quan ja són més grans, per alguns sí.
Sí, està clar.
Toca estudiar.
Però en general l'estiu
no.
Ha de suposar un parèntesi veritable.
Veritable parèntesi. Que sí, i molt necessari, i de que sigui satisfactori, que el nano entengui que pot realitzar algunes de les coses que desitja i que li... I en general els pares miren molt, és a dir, perquè és complicat per la majoria dels pares l'estiu.
És el que anava a dir ara a continuació. Clar. Evidentment no és gens fàcil poder establir un calendari.
Aquí és molt
i si estem més d'un fill, si són edats diferents i totes aquelles coses, com conciliar la feina que encara tenen els pares fins que no arriba el mes vacacional o si no en tenen durant l'estiu per la feina que fan, i com conciliar tot això tampoc no és gens fàcil, no?
No ho és, no, molts pares fan malabarismes
i per molts pares el curs que ve començarà amb més d'una escola amb una jornada completa que deixarà les tardes absolutament lliures i que segurament pels pares això suposarà també un altre trencaclosques per veure com es resol això.
Bueno, si diem, si queda molt clar que la compaginació de la vida laboral amb la vida familiar és difícil en aquest país, potser més que en d'altres, amb l'escolar passa el mateix, que és, diríem que l'horari estigui més intensiu, bueno, pues obre la possibilitat de que, per exemple, als centres educatius es faci alguna altra cosa per la tarda.
D'acord.
No? Per exemple, aquí Sitges, que no hi ha camps de futbol, o sigui, què fan els nens? Pues salten, al Barratxina salten i es fiquen a jugar allà, o a l'Utrillo, però s'han de colar. O sigui, no se'ls obre una trista porta perquè puguin anar a jugar a futbol. És a dir, també és sorprenent els pocs recursos, les poques opcions que hi ha, no hi ha molta oferta. És a dir, que els pares han d'espavilar, han de córrer i s'han d'anticipar, perquè si no, a més no trobaran plaça.
I això és tan important com estudiar?
Això és important per la vida de l'infant.
Per això t'ho pregunto, eh?
Sí, a veure, diria en certa mesura és complementari de l'estudi, no? El temps de lleure, el passar-s'ho bé, l'estar feliç o content, allà és el moment de ser feliç. Allò d'anar a l'escola per ser feliç, no, com ha de ser el lloc per ser feliç? O sigui, és un lloc d'esforç, de treball, d'aprenentatge, d'experiència... Mm-hmm. Que hi ha moments molt grats, molt agradables
està clar.
I satisfactoris.
L'estiu és l'època per ser feliç?
L'estiu és el que més s'acosta, no? per la llibertat.
D'acord.
No? O sigui, vacances en general.
D'acord.
Diria, si fossin a l'hivern, també.
Les vacances tenen aquell parany de caure en l'avorriment o en una altra mena de rutina que tampoc pot ser bona?
Bueno, a veure, quan de vegades part... Esclar, o sigui, una rutina farà falta, un ordenament.
D'acord.
No té
encara que se sigui vacant.
Sí, a veure, hi ha un ordre que s'ha de mantenir, que a més costa més normalment de mantenir.
Perquè tot està més lax, sí, està clar.
Efectivament, però és important que hi hagi un ordre. Tinc molts pares quan comença el col·le, fan respirant i s'alivien molt.
Perquè,
menys mal, tornem a la normalitat, no? Tornem als horaris, tornem a que se'n vagin a dormir, perquè clar, després per anar a dormir és més complicat. Estem també en una cultura en què la cosa nocturna funciona molt.
Sí. I aquí els nens segurament van a dormir bastant més tard que altres llocs.
Però, vamos, seguríssim.
Els nens han d'anar a dormir una hora, per cert?
Algunes no s'han d'anar a dormir.
Que nosaltres venim en aquella època que escolta'm, que encara no eren quarts de nou del vespre a les 8, ja a dormir, no?
Sí,
ens han d'anar a dormir una hora.
Han d'anar a dormir una hora prudent, com per dormir el número d'hores suficient.
Què és l'hora prudent?
Home, la de llevar marca molt. No? És a dir, si vius al cantó de l'escola i et lleves a quarts de nou, pues no pots anar a dormir a la mateixa hora d'un altre nen que lleva a les 6.
Si a l'estiu em llevo a les 9 del matí, què? Vaig a dormir a les 12 de la nit?
Els nens, això, dormen, sí, 9, 10 hores. Bé, alguns més. Però els adolescents
no m'hi fico. Perquè s'aguanta tot en aquesta, en aquesta edat, però el que està clar és que hi ha d'haver una rutina,
ha d'haver-hi un ordenament
dic
perquè la rutina sona sempre igual i no necessàriament ha de ser exactament igual. Els dilluns pot ser no sé què, o aquest dimarts poden haver-hi variacions,
o entre setmana anem a algun lloc i tal.
Exactament.
I tornem a variar una mica tal,
aquí etcètera. Poden haver variacions, pot haver-hi més flexibilitat, però un ordenament és necessari per tothom, diria, encara que rondinin els nens, no? O sigui,
encara que diguin que és estiu i que tal,
sí,
i
que no hi ha dret, que tal. I no va mal tenir flexibilitat. L'altre dia, un nen petit, això, de 8 anys, que que tinc el tractament, diu no tinc res avui a dir, no? Però li agrada molt jugar, diu, no tinc res a dir. Dic, home, no pot ser, no tinc res a dir, totes les coses que et passen. I se'n recorden, diu, ah, pues, el dissabte vam dormir a una tenda de campanya amb el pare, doncs al jardí, a la tenda de campanya. Va, tio, més content que un gínjol, i van dormir un dia. I a més no va deixar anar la germana perquè era una nit d'homes i no sé què, de barons i què tal. I, va.
Encara funciona això?
A veure, això de vegades es fa amb els més petits, sí, o amb els més grans.
Amb els més grans.
A veure, en general...
I no passa res, eh?
I no passa res.
S'ha de prendre com el que és.
Sí, és a dir, així com les... És a dir, que hi hagi identificacions de gènere no vol dir masclisme.
D'acord.
No? És a dir, així com les noies poden dir això, nit de noies, o avui fem alguna cosa juntes que ens agrada.
És a dir, que dins d'una família el pare i el fill diguin, aquest és el nostre nit, nosaltres anem a d'allò.
Sí, sí, o que les noies diguin, avui no hi ha futbol, no? Perquè hi ha peli o
hi ha el que sigui.
Una altra cosa diferent.
No passa res.
Els infants els tranquil·litzen les diferències, també.
Sí?
Sí, sí, perquè és que no, col·loca cadascú en el seu lloc. El cafè per a tots és un problema, perquè a qui no li agrada, pues en té massa, a qui l'agrada molt en té massa poc. Pues escolta, a qui li agrada li poses més, a l'altre li poses menys, i tots contents.
Doncs ens quedem amb això. L'estiu no és per estudiar en línies generals, però a l'estiu cal un ordenament.
Cal un ordenament, i pot haver un estudi de manteniment. Però només de manteniment.
Només de manteniment, eh?
Sí, entenem que ha anat bé el curs i tal.
Exacte,
eh?
Exacte. Si no, no forçar la situació. Màquina, tornarem quan els pares es comencin a neguitejar per al retorn del curs. Roman, bon estiu.
Bon estiu per vosaltres també.
Gràcies.